Radio Vilafranca.
Bon dia, us donem la benvinguda al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 4 de febrer de 2026. El nostre cavall de batalla al llarg de les properes 3 hores, com cada dia, de dilluns a divendres i de 9 a 12, serà el Penedès. Informar, aprendre, divertiu-vos, sempre amb la consigna d'Alt i Baix Penedès de fons. En nom de tot l'equip, repartit ja i a punt, a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20, us saludem, us donem la benvinguda des de Ràdio Vilafranca. Som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Som quatre emissores darrere el Penedès en xarxa, però afortunadament tenim un equip amplíssim de col·laboradors i d'amics i amigues que ens acompanyen cada matí per donar sentit a aquestes tres hores de ràdio. Avui, d'aquí uns instants, una d'elles, la Maria Rodríguez, coneguda al programa com doctora Ai Campeto. A 9:45, primera cita amb l'actualitat d'aquest matí, 5 minuts per saber com arrenca aquest dimecres, com està Rodalies, quins canvis hi ha, per exemple, a l'AP7, que n'hi ha un i d'important que recollirem a 9:45. Ens posem al dia, vaja, i seguim. A continuació, donarem vida als residus. Avui amb el Carles Tobalina, tècnic de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que ens explicarà com està anant la implantació a diferents municipis del Penedès del nou sistema de recollida, que ja aviso que no tots són flors i violes. A les 10:06 obrim la segona hora, sempre amb una entrevista d'actualitat. Avui servirà per presentar-vos Dones Mirall, un nou projecte per acompanyar dones joves en situació de vulnerabilitat que aterra a Vilafranca. Ens ho explicaran la Maria Díaz, de Fundesplai, i l'Elisabet Muñoz, del Servei de Joventut Vilafranquí. A 10:45 de nou, 5 minuts per l'actualitat, el flash informatiu. És dimecres i tenim tertúlia amb la nostra gent gran. Ens acompanyaran la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, i els proposem parlar del càncer, de prevenció, d'esperança, sempre amb rigor, perquè avui és el Dia Mundial contra el Càncer. A les 11:06 sona música perquè arriben els amics de Vinseum. Avui són l'Enric Santisteban, responsable de l'àrea de vins del Museu del Vi, i el seu conservador, el Jordi Ferrer. Presentarem els tastos del trimestre i altres activitats. A 11:45, de nou 5 minuts per posar-nos al dia, per saber com va acabant aquest matí de dimecres a les nostres dues comarques. Escoltem atentament aquest darrer flash i entomem ja la recta final d'aquest dimecres. Aquest cap de setmana és el primer cap de setmana de rues de carnaval, les més matineres ja tindran lloc, i la primera proposta de l'agenda al detall és parlar d'aquestes primeres rues de la mà dels quatre grups de carnaval d'Olèrdola. I la segona recomanació de l'agenda al detall, amb la qual acabarem el matí, és fer un cop d'ull a la programació d'aquest mes de febrer de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, com sempre amb la seva directora, la Glòria Bricoller. Així sonarem a l'antena del Penedès en xarxa. Va, que és dimecres i aquest és un bon motiu per riure, per somriure, per entomar amb ganes i optimisme aquesta jornada que tenim per davant. Però de motius en porta sempre molts més la doctora Campeto, la Maria Rodríguez, amb qui avui tenim cita. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Només saludar i ja somriu. Per tant, ja obre la capsa dels trons.
Sí, no? Clar, és que hem de facilitar-nos les coses. Jo sempre dic, escolta, fes-t'ho fàcil, no? No pensis tant i fes-t'ho fàcil. Llavors, una manera de començar, d'obrir aquesta porta que dius tu, de dir, vinga, va, som-hi, és posa't el somriure, no? Encara que t'aixequis amb son, que et faci mal aquí, et faci mal allà...
Tinguis... Igual que et pentines, no?, i esculls la roba...
Exacte.
Posa't també el teu somriure i surt al carrer.
Pren-te un moment per mirar-te al mirall, no només et rentis la cara i surtis corrent, no? Mira't al mirall un moment, posa't un somriure, respira, posa't un somriure i a partir d'aquí, doncs vinga, som-hi, tot és més fàcil.
Tot fluirà millor.
Sí.
I hem de posar actitud, sempre ho dius.
Sí, de fet, mira, porto una frase que és... No sé l'autor, l'he vist i dic, mira, m'agrada, no?, perquè parlarem avui i la direm ara. Doncs la felicitat no és un sentiment, és una decisió.
Com m'agrada.
Que sí?
És aquesta actitud proactiva que sempre reivindiques, no?
Exacte, sí, perquè si nosaltres no posem de la nostra part, tot es fa molt més complicat, és molt més difícil que pugui haver algun canvi. I recordem que estem a l'inici del 2026, encara estem a principis de febrer, estem encara amb aquesta energia que està embranzida, no?, de començar aquest any.
Que ens vas dir que era un any especial.
És un any...
Amb numerologia,
no? Numerologia, que és un número 1, que és un número que ens convida a engegar un nou cicle a la nostra vida, a llarg plaç, no?, a 9 anys vista, no? Llavors és com dir, vinga, va, som-hi, què vull fer a partir d'ara amb la meva vida, no? I no sé com ho porteu vosaltres, això d'aquest començament de 2026, com us va?
He sentit molta gent dient, sort que s'ha acabat el gener, quin gener, ha estat etern.
Ha estat etern, sí.
Molta coincidència en aquest sentit, no? Que ha estat tan llarg, que han passat tantes coses al país, és evident,
sí,
no?
Sí, sí.
I sembla que hagi costat i que hi havia moltes ganes de donar-li porta.
Val, d'acord. És veritat, també, com aquests inicis, no?, a vegades passen moltes coses i ens costa assimilar-les. No? Llavors, bueno, deixa't portar i quan puguis, quan tinguis una estona, pren-te un moment per respirar i per aquietar aquesta ment. No? De fet, avui justament us porto un exercici que va una mica d'això, no? De trobar-nos aquest, buscar-nos, buscar-nos un moment al nostre dia per connectar amb nosaltres. No? I el títol és aquest, no? És dir, avui farem, us proposo que fem, que feu vosaltres a casa, el vostre propi diari de l'alegria.
Què és un diari de l'alegria? Sí, no n'havia sentit mai.
Vinga, doncs som-hi, va. No sé si vosaltres, no sé si tu, Sílvia, quan eres petita o fins i tot ara, hi ha molta gent que escriu un diari. No sé si tu n'has escrit mai o coneixes algú potser que n'escriu.
Sí, sí que havia tingut la meva època de diari amb candau.
Sí, oi? Quan eres més petit.
Sí, sí. I n'he regalat uns quants, també.
Ah, exacte. Doncs es tracta una mica, no sé, vosaltres que ens escolteu, si ho heu fet, si encara ho feu, o com és això, no? La idea del diari és meravellosa, de fet. Vaig escoltar, no recordo, hi ha un país que ho posa, no? Està instal·lat, que els nens tinguin el seu propi diari i que abans d'anar a dormir escriguin al seu diari tot allò que els ha angoixat durant el dia, no? Llavors, què vol dir això? Que quan jo traspasso la meva angoixa, en aquest cas, no?, tot allò que m'ha passat durant el dia, tots aquells pensaments que tinc al cap, ho escric en el paper, és com que buido la ment. I quan buido la ment, això que em fa? Doncs em permet descansar millor. És a dir, el problema, la inquietud, la tindràs igual, perquè l'endemà quan t'aixequis, hi serà, no? Però, com a mínim, ens donem, és com aquest donar-nos permís a nosaltres mateixos a descansar, a dir, d'acord, jo sé que tinc aquest tema pendent, que tinc aquesta circumstància a la meva vida que m'amoïna, o aquest projecte, etc. I ara també necessito descansar. Per tant, ho deixo aquí escrit en el paper i sé que ho reprendré a l'endemà. No? Per tant, aquesta idea del diari que els que ja l'utilitzeu segurament doncs podeu veure que us fa bé, no?, tenir un diari. Doncs nosaltres el que li volem, el que us vull proposar jo aquí és donar-li una volta, eh?, i que no sigui només fer un diari doncs en aquest sentit de buidatge,
de preocupacions,
de preocupacions, sinó utilitzem-lo també perquè sigui un regal, un tresor, un llibre de tresors, no? És allò de dir, anem a omplir-lo de coses que realment em fan connectar amb la meva alegria, no? I direu, val, i això com es fa? No?
Sí, per on comencem? Perquè no és el que és habitual.
Com ho fem, això, no? Doncs escolta, primer de tot, doncs agafa't una llibreta, un diari...
Que xula,
sigui,
no?
Que sigui bonic. Te'l tuneges, eh? Te'l decores a la teva manera. Pren-te el teu temps, no?
Forma part del procés.
Forma part del procés.
Escollir la llibreta, tunejar-la...
Sí, agafes el bolígraf que t'agradi, també. És a dir, com posar-te tot les eines, no? És a dir, per qualsevol professional necessita unes bones eines, no? És igual, no? Un lampista, un paleta, qualsevol professional necessita d'unes bones eines. Doncs nosaltres també ens fem fàcil la feina i és, em poso una llibreta que m'agradi, que em faci cridar l'atenció per dir, ai, tinc ganes d'escriure.
Que m'estimuli, no? A obrir-la i a treballar-hi.
Exacte, no? I llavors, doncs, la idea és aquesta, de dir, bé, avui què m'ha passat de bonic durant el dia, no? Què m'ha passat de bonic? Què m'ha passat de bonic, no? Exemple, no? Doncs això és real, eh? L'altre dia doncs, em vaig trobar doncs, amb un amic que feia molt de temps que no veia, no? Doncs escriure, no? Parar-me atenció i dir, mira, ai, doncs avui m'he trobat pel carrer amb el Jordi, que feia molt de temps que no el veia, ens hem abraçat, és a dir, no? M'ha fet sentir contenta, m'ha explicat que està a punt de jubilar-se i això, doncs, estava molt content perquè ara tindrà temps, etcètera, no? És a dir, com prendre també el temps de detallar-ho de manera que ho pugui entendre qualsevol altra persona que ho pugui llegir. És a dir...
No és per nosaltres.
Sí, sí, és per nosaltres, però amb la idea de que si jo, per exemple, et deixo llegir el meu diari, tu ho puguis entendre. És a dir...
Per tant, hem de treballar una mica l'expressió escrita,
sí,
eh?
Sí, i això té un sentit, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, és a dir...
Aquí tot té sentit.
Tot.
No, des d'escollir la llibreta a com escrius.
No hi ha res deixat a l'atzar. Per què? Per què? Perquè quan nosaltres escrivim amb una intenció, m'obliga a treballar amb les dues parts del cervell. És a dir... El cervell, sabeu que a vegades n'hem parlat aquí, no? Que està dividit en dues parts, així, a grosso modo, i que justament nosaltres, els tallers de riure, el que fem, el que potencio, és que treballem la part dreta del cervell, no? Que és aquesta part que està relacionada amb la creativitat, amb la tendresa, amb la immediatesa, amb l'alegria, eh? I l'altra part és la que està relacionada doncs, amb el llenguatge, amb les obligacions, amb els deures, amb el que s'espera de mi, tot això, no? Què passa quan me sento i vull escriure, no? I vull escriure sobre alguna cosa agradable. Doncs que faig pont entre els dos hemisferis.
Mm? Ah, sí?
Clar, perquè... Hem d'utilitzar el llenguatge,
sí,
cert?
Sí, la part aquesta predominant,
esquerra. Hem d'endreçar, que això també estaria a la part esquerra, hem d'endreçar les idees per tal que s'entengui quan jo torni a rellegir el meu diari o imaginant-me que jo et deixaré que llegeixis el meu diari. Per tant, em demana aquesta part del cervell, de l'esquerra, i també la part dreta, que és aquesta part més creativa, de dir, de fer-ho bonic, per entendre's, no? De connectar amb com ho puc explicar d'una manera bonica, que em recorda també, que em fa sentir bé, no?
Clar, i el fet d'escriure-ho també et connecta, no?, d'alguna manera, amb aquest moment. Hi ha un doble treball aquí, suposo.
Exacte, perquè estic revivint aquell moment.
Aquell moment que ens ha donat alegria, que ens ha fet riure, que ens ha fet somriure.
Molt bé. I fins i tot això ho podem aprofitar, no? És a dir, per exemple, amb aquest exemple que us explicava, no? M'he trobat amb aquest amic, tal, tal, tal. Doncs quan ho estic escrivint dic, ai, ara noto, paro atenció a mi.
Emocions, ara?
Exacte. Ara m'estic notant que estic somrient, que se m'eixampla el cor, que se'm relaxa la cara, no? I tot això ho escrius.
Quin suc que li traiem aquell moment, no? L'exprimim.
Sí.
I ara tornem a gaudir-lo en el moment que el posem per escrit.
Exacte, exacte. Doncs es tracta de portar un diari d'això, de moments que t'hagin fet sentir contenta, feliç.
I algú dirà, jo no n'he tingut cap avui.
Molt bé, també
pot
ho tinc,
ser?
Ho porto tot,
tot apuntat.
Està
tot previst aquí.
Tot previst. Esclar, perquè hi ha dies que són difícils o més feixucs, no? I és veritat.
O pesa molt aquesta altra part i no ens deixa, com la boira, no? Que no ens deixa veure aquell moment que has tingut.
Aquell raig de sol, no? D'acord, doncs també pots començar dient, avui he tingut un dia difícil, un dia...
De merda.
Un dia de merda, si
no?
ho pots dir.
Hi ha dies
dir.
Que són així.
Exacte, ho pots dir, així també ho aboques al paper.
També, i ho traiem fora.
I aleshores pots començar i pots dir, pots decretar escrivint, no? I ara decideixo tenir aquest moment de connexió amb mi per acabar el dia d'una millor manera, no? I aleshores, a partir d'aquí, pots començar a escriure alguna cosa que tu doncs, vulguis projectar, no? O, per exemple, algun viatge que diguis, doncs mira, decideixo parlar de les vacances d'estiu que m'agradaria anar, no sé, no, doncs, a on sigui, no? Aquí comences a detallar el viatge, allò que t'agradaria, no? Vull anar a visitar el nou museu d'Egipte que m'encanta i que sí que és nou i tal, no? I comences a detallar tota la il·lusió que t'aporta, no? El fet de...
Ens fabriquem el moment, d'alguna manera.
Clar, perquè d'aquesta manera també surt de la ment i ja estic treballant perquè allò es materialitzi. Encara que sigui una cosa que diguis, ui, la meva idea és anar a visitar el museu, no? d'egipci, no? Però no, potser no és aquest any, és igual, potser... És la meva idea, no?
És una il·lusió, no?
És una il·lusió.
Una idea.
Però sí que pots començar-la a detallar, no? És que, doncs, mira, doncs, d'aquí 2 anys m'agradaria anar-hi, tal, tal. I per això, doncs, sé que m'he de treballar no sé què, vull estudiar una miqueta més tot aquest món, no? I etcètera. És a dir, el que a tu t'interessi, no? Pot ser això, pot ser simplement reflexionar sobre què és per tu l'alegria, no? És a dir, forçar-te a que la teva ment, a que el teu cervell vagi trobant frases que et facin reflexionar sobre un tema, sobre l'alegria, sobre l'amistat, no? Per exemple, arrel d'aquesta trobada fortuïta, no? Amb una amistat, dir, ai, doncs és que per mi és tan important l'amistat, no? Per això, per allò, perquè em sento connectada. I mentre estic escrivint sobre això, ves notant com et vas sentint, no? I ai, doncs fixa't, no? El fet d'estar-me dedicant una estona per escriure em fa sentir connectada amb mi, em fa aquietar la
Segurament
ment.
Segurament somrius involuntàriament, ni te n'adones.
Somric, no? Em fa estar més calmada.
Baixem revolucions.
Baixem revolucions. El fet d'escriure fa que aquietem aquesta ment tan potent que, a més, amb aquesta societat que tenim, que és tan ràpida, la nostra ment no para tampoc, no? Llavors, és una manera d'ajudar-nos a rebaixar, a aquietar, a calmar, eh? I, a més, en el positiu, amb aquesta decisió de buscar... la felicitat, no? És a dir, jo poso de mi, no només per deixar sobre el paper tota la porqueria aquella que tinc, que això seria un diari,
Sí,
en teniu
sí.
Més d'un, en teniu dos, d'acord?
Els podem diferenciar i tot, no? No cal barrejar.
Un per buidar totes les caquetes,
Sí, sí, sí.
I un altre que sigui aquest tresor, allò que fins i tot un dia que estiguis de bajón, no? Que dius, ostres, no? Pues agafis el teu diari i comencis fins i tot a llegir i dius, ah, doncs mira, és veritat, aprofito i ara em ve de gust parlar doncs no ho sé, no? Dels meus avis, no? I recordar coses boniques que tu et facin recordar, doncs, quan eres petita, quan anaves a casa de la iaia i senties aquella olor inconfusible, no? Que et fa...
Aquells macarrons que et feia. Tot per escrit, eh?
Clar.
Així tot... treballem doblement.
Així treballem doblement i fem aquest pont, que és un pont real. Vull dir que a nivell de neurociència
està estudiat, no? Hi ha evidència científica.
Que s'estableixen aquests ponts. Per tant, això també és com un nivell avançado, no? És a dir, tu veniu els que vingueu a risoteràpia, no? A jugar amb mi, no? Donem pes a la part dreta, perquè és la que tenim més
oblidada,
més
arraconada, no?
Exacte, no? I després el nivell avançat seria, escolta, després de venir a la sessió de riso, anem a fer aquest pont, no? Aquest obrir portes entre els dos hemisferis, que, perquè és veritat, no sempre ho diem aquí, que som un tot, no? I hem de buscar aquest equilibri entre les dues parts.
Som un tot i et desequilibradets, no? Sempre intentant compensar.
Sí, l'important és ser conscients, no? D'acord, no passa res. L'important és que sóc conscient que, mira, ara porto una temporada més connectada amb la part esquerra, no? Que molt, molt,
tots
molt...
coixegem d'aquí, segurament.
Sí, perquè és el 99% de la població i de com està enfocada la vida és així, no? Per això nosaltres aquí tenim aquest espai, no? En el qual doncs parlem d'aquesta, donar-nos aquesta oportunitat, aquesta, encoratjar-vos a aquesta recerca, aquesta presa de decisió, de dir, vinga, jo agafo les regnes de la meva vida i vaig a la recerca de la meva felicitat, de connectar amb la meva alegria, no?
Quin moment del dia seria bo per fer el diari de les alegries?
Mira,
al vespre?
Clar, és un bon moment, perquè d'aquesta manera després anireu a dormir més tranquils amb aquesta baixada del cortisol, no? Que realment, com que som químics, no? És a dir, rebaixarem el cortisol i generarem aquestes endorfines que ens ajudaran a estar en aquest estat més de benestar i de calma i, per tant, ens ajudaran a conciliar la son, no? O sigui que és una recomanació. Que no, escolta, tu porta't la llibreta, t'agafes una mida adequada i la portes a la motxilla o al bolso i que t'has d'esperar que vingui el
si
tren.
Si vas en transport públic, oi, jo estava pensant el mateix. Temps en temps te'n donarà. Doncs Rodalies i el servei de transport per carretera et regalaran temps.
Doncs
treu la llibreteta i t'abadeixes de tot.
És una bona manera, no?, també de dir, bé, davant d'una situació desagradable com és aquesta, que dius, mira, de cop i volta m'he d'estar per aquí 2 hores o el que sigui, doncs vaig a evadir-me d'això, vaig a intentar que això no contamini la meva essència, la meva energia, i vaig a fer una immersió en el meu projecte de la felicitat, no?
No són deures, eh? A mi em sembla una iniciativa molt xula, una molt bona proposta que ens ha regalat avui la doctora Icampeto, la Maria Rodríguez, portar aquest diari de les petites alegries. Acabem amb aquesta frase tan xula amb la qual hem obert, la de la felicitat.
Vinga, va, doncs recordeu, la felicitat no és un sentiment, és una decisió.
Toca decidir.
Això.
Gràcies, Maria, bon dia.
A vosaltres, bon dia. I went walking with my mama one day when she warned me what people say. Live your life until love is found.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. Els cellers del Penedès aposten per la Barcelona Wine Week com a gran aparador internacional i a la recerca de nous mercats. El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, van encapçalar aquest dilluns la inauguració de la 6a edició de la Barcelona Wine Week, un aparador del món del vi del territori espanyol que té un ull posat en arribar a nous mercats internacionals. La Barcelona Wine Week acull 1.350 cellers espanyols, un 5% més que l'any passat. 320 són productors catalans i fins dimecres s'espera més de 800 compradors internacionals. Les diferents denominacions d'origen d'arreu de l'Estat tenen el seu espai, aixoplugant petits i mitjans productors, i les empreses més grans tenen el seu propi stand personalitzat. La DO Penedès es presenta com la primera de tot el món en oferir el 100% dels seus vins ecològics. La DO Penedès dona suport als petits cellers, que també fan un esforç per ser-hi presents, perquè suposa un gran aparador que pot fer descobrir productes als comercialitzadors. Una dona d'uns 70 anys, veïna de Sant Sadurní, moria aquest dimarts al matí en ser atropellada per un camió al punt quilomètric 18,1 de la carretera C-243B, a l'encreuament del cinturó de Ronda amb la carretera de Gelida. La víctima caminava pel voral de la via amb la seva parella en el moment dels fets. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els Mossos van rebre l'avís del sinistre a les 9:08 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el camió hauria fet una maniobra de gir per incorporar-se a la via i el conductor no hauria detectat la presència dels dos vianants. Com a conseqüència de la maniobra, el remolc del vehicle colpejava mortalment la dona. L'Ajuntament dels Monjos, en col·laboració amb Formació i Treball, ha recollit 24.064 quilos de roba de segona mà durant el 2025 a través dels 7 contenidors distribuïts pel municipi. Aquests quilos se sumen a més de 7 milions de quilos que l'entitat social ha recollit a Catalunya en el darrer any. La roba recollida s'envia a la planta de tractament de Sabadell, una de les més grans i avançades d'Europa, on es classifica per ser reutilitzada o bé es prepara pel seu reciclatge. Un 50% del tèxtil s'aprofita per la venda solidària o programes d'entrega social a través de les botigues Moda Re, així com exportació internacional per la seva alta capacitat d'acceptació de la roba de segona mà. El 40%, que ja no es pot utilitzar, s'introdueix en processos de preparació pel reciclatge avançats amb una tecnologia pionera d'espectroscòpia de l'infraroig proper, la qual permet la identificació precisa de la composició de les fibres de la roba i afavoreix el reciclatge de les fibres postconsum. El 10% restant és residu. Arriba el primer acte del Carnaval de Cunit amb la Gala dels Reis. Serà aquest dissabte, en un dels actes més esperats de la programació festiva. L'esdeveniment tindrà lloc en dues sessions, la primera a les 5 de la tarda, avançada una hora respecte a l'horari inicialment previst, i la segona a les 8 del vespre. L'acte serà a càrrec de la colla Regnant Lunàtics de l'Institut Ernest Lluc i Martín, que seran els encarregats de donar el tret de sortida a uns dies plens de festa, color i disbauxa al municipi. Les entrades són gratuïtes, però l'aforament és limitat, per la qual cosa es recomana aconseguir-les amb antelació per no quedar-se sense plaça.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
En l'àmbit de la gestió dels residus, una de les qüestions que més ocupen i preocupen a forces municipis del Penedès des de fa mesos és la implantació del nou sistema de recollida. Adonem vida als residus, ens posarem al dia i sabrem com està anant aquest canvi, tot parlant amb el tècnic de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, el Carles Tobalina. Conversa amb ell des de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, nova secció, nou lliurament de la secció Donem vida als residus, i ho fem de la mà d'en Carles Tobalina. Què tal? Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
que és el tècnic de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Reprenem una mica el fil que ens ocupa aquestes darreres setmanes també, no sé si dir mesos, perquè un treball intens que esteu realitzant des de la Mancomunitat en coordinació amb els municipis per la implantació del canvi de model de recollida. En alguns municipis estem en el que vosaltres anomeneu la segona fase.
Així és, ara estem immersos en la segona fase després d'una primera parada. Aquesta segona fase té la peculiaritat que en els municipis que engloba, no, aquesta fase que comencem, primer s'ha implantat una miqueta el sistema porta a porta comercial per tots aquests comerços d'aquests municipis. Així, d'aquesta manera, hem canviat una miqueta la metodologia de fer de la primera fase, com vam comentar, crec, en antics programes, perquè això ens facilita molt l'operativa i crea també unes dinàmiques noves a nivell de recollides i a nivell de gestió de residus dels comerços, que ens ajuda també a veure realment on teníem aquelles deficiències per nivell de volum de contenidors, i això ho hem pogut resoldre d'una forma més assertiva.
Què vol dir segona fase? Què inclou aquesta segona fase?
Aquesta segona fase és un conjunt de municipis amb la qual ens endinsem cap a dintre del Penedès, en el qual pues, ja des de Torrelles hasta Pontons fins a Pacs i a Avinyonet. Són diferents nuclis molt diferenciats entre si, perquè tant com a densitat de població com a estructura de municipis, cadascú té la seva peculiaritat, no? Pues, Torrelles, si comencem per alguna, pues, Torrelles pues, té nuclis dintre del seu municipi, com és Can Coral, no? Que són urbanitzacions periurbanes que estan algunes molt massificades en alguns punts en concret, i que això crea també una estructura de recollides amb la qual, conjuntament entre Fomento, nosaltres i els ajuntaments, requereix també un pensament nou en l'àmbit de recollides. És a dir, fins ara estàvem molt acostumats a trobar-nos per molts indrets contenidors de RCU d'aquests de 1.100 verds, i on la gent literalment abocava qualsevol cosa. Ara això ja no es trobarà, no? En aquest canvi de model això ho volem eliminar, perquè una de les premisses és eliminar la fracció resta, perquè així ho estipula la normativa europea, i llavors, clar, trobem bateries senceres on la gent ha de començar a fer, no? Pues aquesta separació in situ a les llars, i això pues, bueno, pues s'ha de repensar, no? on les col·loquem, on és la millor ubicació, on va millor per l'usuari que baixa des d'aquesta urbanització fins al nucli. Bueno, és tot un procés que conjuntament amb ajuntaments i Fomento pues, requereix temps, i per això ho dividim en fases, perquè si no seria molt atropellat.
Què és el que s'ha fet fins ara? Doncs agafem aquest primer exemple de Torrelles, després, si et sembla, anem a Pams i parlem d'altres municipis, Pontons, Castellví, Avinyonet, també Pacs o Sant Martí, que estan en aquesta implementació d'aquesta segona fase del canvi de model de recollida. En la primera fase, què s'hi ha fet? Què s'ha fet fins ara, en el cas del Torrelles, i què és el que faltaria fer?
Mira, a Torrelles podem dir que ja quasi ja està tot implementat. Faltarien un parell de detalls. Hem de pensar que moltes vegades, com dèiem, no, passem a contenidors de 5 unitats i tenen un volum molt diferenciat, i a vegades aquesta posada en marxa costa a nivell de, pues, de walls, a nivell d'on pot aparcar, on pot passar el camió, a nivell de mobilitat. Això a vegades varia una miqueta l'estructura de la ciutat. Castellví, que seria la primera que van començar, Castellví de la Marca, que la vam fer fa un parell de setmanes, aquí ja podem tenir tota la implementació feta, i estem molt contents. És un altre municipi que és molt diferenciat.
El material ja s'ha repartit.
Sí, el material ja s'ha repartit.
Entre la ciutadania.
Correcte.
I els contenidors s'han col·locat als seus llocs.
A via pública, per així dir-ho. I llavors ja estan fent ús. De fet, allà ja estan fent ús, i la veritat és que molt bé. Molt contents. Falten, potser, com diem, no tot és, no tot és posat i ja està, perquè moltes vegades, com que canvies la manera de concebre com fas aquesta separació, pues moltes vegades sofreix petits canvis de posar en moc el contenidor 150 metres cap allà, 150 per facilitar també a la ciutadania. La següent de Torrelles anirem a Pontons, que anirem aquesta setmana que anem cap allà. Esperem que respecti el temps, perquè era una cosa que tenia molta por.
Anireu a... què feia, Pontons?
Anirem a col·locar els contenidors de via pública, que crec que, si no recordo malament, si he fet bé els deures, crec que eren unes 10 ubicacions. I llavors, bueno, la complexitat, no?, que dèiem, per què fas... Bueno, pues, s'agafa també aquesta fase 2 perquè tots són municipis que venen en el mateix eix i això ens facilita també la posada en escena a l'hora de col·locar els contenidors a via pública. No? Pues fas Torrelles, Pontons, Sant Martí, no? I d'aquesta manera vertebres Sant Martí, Sarroca, d'aquesta manera vertebres un mateix eix i això ens facilita a nosaltres també la posada en escena. Bueno, pues aquesta setmana farem Pontons, com deien, aquestes 10 ubicacions, ja s'han fet les xerrades en aquest municipi. Prèviament, no, que això no ho he explicat, però això també està xulo saber-ho, prèviament, abans de que nosaltres anem, no, com en Fomento, a col·locar ja els contenidors, pam, les nostres companyes de Servei d'Educació Ambiental, amb la Júlia Capdavant i l'Helena, fan unes xerrades informatives als municipis, normalment fan unes 2, si és necessari per l'interès de la ciutadania es fan 3, i allà s'explica el canvi de model i per què, perquè al final nosaltres fem la part pràctica de ficar el nou contenidor amb aquest sistema intel·ligent d'obertura, però elles expliquen aquesta necessitat de reduir, pues, la fracció resta i que per això quan tu surts al carrer, tu abans veies 3 contenidors d'aquests verds al carrer i ara només veus un contenidor gris i penses, i ara què faig? No? I el meu drama, com ho solucionem? No? Bueno, pues, això radica en aquest canvi de mentalitat per part de la gran majoria dels ciutadans, ja ho tenen, no? Però per alguns, de començar a fer aquesta separació. I això ve acompanyat amb aquestes xerrades. Llavors nosaltres col·loquem els contenidors i fem la part pràctica d'aquesta posada en escena.
I quina és la reacció que esteu rebent? Quins són els inputs que esteu rebent des de la Mancomunitat?
Mira, la gent té la possibilitat de fer aquests inputs a través d'un correu electrònic que ho hem comentat alguna vegada, que és parlemderesidus@mancomunitat.cat. ¿vale? Hi ha dos tipus d'inputs. La gran majoria és de m'heu canviat el contenidor de lloc. I és comprensible. A nivell operatiu, la gent no és conscient que el camió que ara fa les recollides, perquè així ho entenguem, abans feia 8 metres i ara fa 11 de llargada. Llavors, a nivell de gir, a nivell de on carrega el contenidor o com es gestiona aquesta descàrrega del contenidor, és complexa, és una operació molt complexa i necessita una tipologia de carrers amb una amplitud determinada. Llavors, clar, els ajuntaments, dintre les seves millors opcions, a vegades han canviat aquests contenidors de lloc perquè necessiten unes determinades opcions per fer aquesta descàrrega de la matèria, que, no, dels residus que hi ha allà dintre. I la gran majoria de les queixes o de les preguntes que té la ciutadania, per millor dir-ho, és per què aquest canvi d'ubicacions. Ja sigui perquè me l'han col·locat davant de casa o perquè abans el tenia al costat de casa i ara he de caminar. Cadascú té les seves necessitats. Hi ha gent que no li importa, perquè al final tampoc és tan dramàtic tenir els contenidors davant, però hi ha gent que no els vol perquè té aquest punt de por. No és pels contenidors, sinó és perquè la gent incívica fer aquest mal ús dels contenidors perjudica a tot a un nucli, a tota una barriada o un carrer. Si jo arribo i tiro la brossa al terra, estic provocant unes conseqüències, que són plagues de paneroles, no? Tot aquest tipus de riscos que hi ha implícits en la salut pública, pues al final sí que són problemàtica que nosaltres hem d'assolir, perquè hem d'intentar tenir, no, pues, aquell espai net, ja sigui a través de neteja viària o a través nostra, però al final l'usuari això li dona igual. El que veu és que el terra està brut i el contenidor el tindrà davant. I abans ho tenia a 150 metres, però no sap que el seu veí en el seu moment s'havia queixat perquè ho tenia davant. I després, a nivell d'usabilitat, no? Pues, clar, la gent estava més acostumada del que ens pensem a fer ús del contenidor de rebuig. és molt còmode, jo ho entenc, que per la gent potser fer una bossa única a dia d'avui els resulta molt més còmode que començar a fer la separació in situ, com hem insistit moltes vegades. I això és un fet que ara ens donem compte que hem d'incidir molt més. Per tant, a dia d'avui cada vegada és molt més important l'educació ambiental, no només per part nostra com a mancomunitat, que agafem aquesta bandera, sinó per part dels ajuntaments, perquè aquí també es juguen moltíssim.
I pel que fa al funcionament del propi sistema de contenidors intel·ligents, hi ha dubtes? Quins són els dubtes que apareixen de manera més recurrent?
Va, doncs és molt bona pregunta perquè és una cosa que surt molt. Mira, clar, diem contenidors intel·ligents i la gent es pensa que ens farà les coses o la feina sola. És contenidor intel·ligent perquè és capaç d'agafar unes dades que per nosaltres i per l'Ajuntament seran claus a nivell d'ús de ciutadania de quan utilitzes aquest contenidor. Com funciona o la seguretat del contenidor és molt senzilla. Nosaltres hem estat repartint i estem repartint uns clauers. Aquest clauer s'utilitza per fer ús del contenidor.
Tots aquests municipis ja el tenen, no?
Tots aquests municipis de la fase 2 el tindran instaurat. Des de la fase 1 començarem un cop acabem la fase 2. Hi ha un parell de municipis que no el tenen, les bateries no estan completes i ho farem de forma immediata tal com acabem la fase 2.
I la recollirem al clauer, com comentaves, algun municipi ja hi és, com a Castellví
de
la Marca.
Sí, sí, correcte. I ara t'explicaré un parell de cosetes sobre proves pilot que farem en alguns municipis de la fase 1, que hi han pogut instal·lar tots els sistemes intel·ligents, els contenidors. Bueno, com deia, el sistema és molt fàcil, tu vas amb el teu clauer, com quan vas a comprar amb la teva targeta de crèdit, perquè ara tothom va comprar la targeta de crèdit o amb el mòbil, que també hi haurà possibilitat de fer-ho, l'apropes al contenidor, apretes un botó i s'obre. No? El contenidor s'obrirà. Això estarà habilitat per aquelles unitats de contenidors que tinguin el tancament operatiu en la fracció resta. Bueno, aquesta és la idea, de poder fer-ho i poder implantar-ho per intentar reduir tot això. Són propostes per intentar reduir la fracció resta, que al final és la que més ens perjudica a nivell mediambiental, perquè és la que va a abocador, és la que més contamina, no podem reutilitzar res del que va a la fracció resta perquè és molt costós operacionalment, no? A nivell mecànic, a nivell de tot. Llavors, amb aquesta idea, el que dintre de aquestes fase 1, aquests municipis que hem instal·lat de la fase 1, el que és Puigdàlbar i les Cabanyes, vale? Oferirem, doncs, bueno, estem parlant a veure si podem començar a fer una petita prova a nivell de ciutadania, perquè al final, com totes les coses noves, no? És quan tens un cotxe, fins que no l'utilitzes, no comences a veure quines són les coses que t'agraden o no t'agraden i que pots millorar o no, pues això igual, no? Tenim ara un objecte nou que l'hem de testejar i això farem, no? Pues intentar provar a veure quines són les coses bones i les coses dolentes, per parlar clar, i millorar el sistema, perquè això és el que tenim i això és el que creiem, i creiem que aquest sistema serà molt beneficiós per la ciutadania i, per tant, a partir d'aquí, abans d'implementar-ho de forma total, hem de veure, no? Pues si el ciutadà té problemes o quines dificultats té per poder millorar-les després.
I queda Vilafranca?
Queda Vilafranca. Vilafranca està encabida a la fase 3, és la última. De fet, aquesta setmana estem amb parlamentacions amb l'Ajuntament a nivell de funcionalitat, a nivell de... Si ja és complex anar a Torrelles de Foix, a nivell de tot, no? A nivell de mobilitat, a nivell de, no? Com gestiones el camió fins allà, com ho deixes, Vilafranca és multiplicat per 100. Tenim una prova de foc perquè en aquesta segona fase tenim, no? la cirereta, que és Sant Pere de Ribes i Roquetes, no? Que és, pues, un nucli molt xulo per implantar, perquè és la part del Garraf, i, no? I tindrem aquesta prova de foc aquí al Garraf, i llavors, un cop hem testejat una miqueta, vindrem aquí al Penedès i estarà encabida la fase 3. I bueno, no volem donar dates, per si em preguntes ja t'ho diré aquí ara, que no te les donaré. Perquè...
No hi ha dates, encara.
No, a nivell intern, una, no, una a nivell intern, sí, a nivell intern, a nivell d'Ajuntament, sí que les tenen, però a nivell de ciutadania no les volem donar, no encara, perquè queden tantes coses per acabar de quadrar a nivell de gestió, d'implementació, que no us volem donar pressa. Sí, ho farem, i quan ho fem és perquè volem fer-ho, perquè podem fer-ho. Perquè jo crec que això és el millor per a la ciutadania, no? Mm. Que un cop estigui instal·lat a peu de carrer, la gent ja li pugui fer ús. Perquè si ho fem al revés, ho hem comentat, ja que hi ha la gent, encara a dia d'avui, sembla mentida, però li costa fer aquesta separació in situ, si encara no ho fas tu bé, és com que li dones més eines al ciutadà per dir, va, pues jo, va, pues ves com no hi que... Pues, nosaltres no volem donar dates, i quan estiguem preparats i l'Ajuntament estigui preparat, doncs llavors implementarem, i llavors sí que ho direm, mira, doncs d'aquí 2 setmanes vindrem i ho farem. Mm. Però a dia d'avui no volem donar unes dates fixes perquè t'enganyaré, i al mes que ve em diràs, escolta, amb tu em vas dir? I jo, sí, però clar, llavors no volem. És obvi que abans de que acabi el Setmana Santa esperem que estigui tot a lloc.
Abans que acabi Setmana Santa, sí, que estigui tot a lloc.
Tot a lloc. Aquesta és, jo espero i desitjo.
Tot a lloc vol dir amb els contenidors.
Sí, sí. Jo toco
els seus emplaçaments.
Sí, toco fusta perquè, clar, per exemple...
I els clavers repartits?
I els clavers repartits. Aquestes setmanes ha plogut com si no hi hagués un demà. Això complica molt l'operativa. No? Volíem anar a puntons, però la carretera estava gelada. Llavors, vas variant també perquè les inclemències meteorològiques o les... No? Pues ara comença temps de carnaval. Tampoc és el millor per fer coses a via pública. Llavors, mm-hmm. som conscients de que aquesta és el nostre tope, o que aquí ja podrem dir ja està tot fet des de fa molt de temps, no? Però tampoc volem ser presoners de les nostres paraules.
Podem recapitular els municipis, sí, que estan en aquest nou sistema de canvi d'implementació d'aquests contenidors intel·ligents. Quants són i quants ja tenen a la seva ciutadania, ja en marxa el sistema, ja tenen el contenidor, ja poden anar a obrir amb el seu clauer aquest contenidor intel·ligent, aquests contenidors?
Mira, a dia d'avui tenim, que ja podríem considerar, Torrelles, mm-hmm. La Granada i el Pla, que van canviar de nou sistema o de nou model perquè han passat al porta-a-porta domiciliari. Vale? Llavors, tenim els Monjos, Santa Maria dels Monjos i la Ràpita. A veure, que jo recordi així a bote pronto, perdona,
Avinyonet encara no?
Avinyonet encara no, Pax anem aquesta setmana, Avinyonet també anem la setmana que ve, Sant Martí Sarroca anem també en aquesta fase 2, Castellet i la Gornal i Font-rubí són fase 3, i em queda... Ah, vale, sí, Sant Cugat Sesgarrigues, que també tenen la implementació, les Cabanyes, que ja l'hem dit, i Puig d'Àlvar, que també l'hem comentat, i jo crec recordar que em falten 2, però que ara no recordo, però bueno, que ja em sortiran.
Recte final d'aquest espai, per fer ni que sigui una pinzellada sobre una situació concreta específica a l'Olèrdola, perquè s'anuncia aviat un canvi de contenidors de vidre.
Sí, això és cert. Tots els municipis de la Conca de Villes, que estan fent porta a porta també, tots aquests municipis faran el canvi de nou model de gestió dels contenidors de vidre. És a dir, la gran majoria d'aquests municipis ara tenen contenidors aquests que s'agafen forma d'iglú, que s'agafen una ploma amb una grua i es fa el buidatge. Aquests municipis passaran a recollir de contenidor lateral amb aquests contenidors nous, i això està programat per que es pugui portar a la fi durant la fase 3. Uh-huh. Vale? Això és el que és la idea de poder fer-ho.
Fase 3, què vol dir?
Fase 3, en mesos... És que, clar, fase 3 en mesos, diré el mateix.
D'aquí 2-3 mesos?
No,
dins
una miqueta. Sí.
Dins d'aquest 2026?
Dins d'aquest primer, com diuen els solitaris, del primer...
Quatrimestre, semestre?
Del primer quatrimestre, dintre del primer quatrimestre. Sí. Aquesta és la idea, vale?
Per tant, estem parlant dels municipis amb el porta-a-porta.
Amb el porta-a-porta, no? Sí, aquests. És Olèrdola, Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí... sí, aquests, vale? I ja està. Sí,
amb la idea de millorar, entenem, també les xifres de recollida.
Esperem que sí. És cert que el vidre és una recollida molt sòlida. Vull dir, A nivell d'impropis sí que ens hem trobat que durant alguna fase d'implementació de nou models de porta a porta, els ser contenidors que tenen la possibilitat d'abocar bosses, els primers mesos o les primeres setmanes ens trobàvem un nivell d'impropi una miqueta més elevat. Però és un residu que és molt sòlid a nivell de que, bueno, la gent ja de per si ho té molt sintetitzat de vidre és vidre i ho llenço i ja està. Però sí que ha de millorar a nivell de nivell visual, a nivell de recollides, perquè s'implementen, no? Es milloren les recollides a nivell de temps, per tant, no hi haurà millor, potser, tant desbordaments, perquè passarà el camió a recollir una miqueta més aviat. Per tant, llavors això sí que hi haurà una millora de recollida i visual a via pública.
Doncs estarem al cas, ho anirem seguint. Carles Tobalina, gràcies per ser avui amb nosaltres. Un nou espai de Donem Vida als Residus i fins la propera.
Moltes gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb l'Aiment versionant aquests clàssics ja camins de sopa, tancarem aquesta primera hora, un parell de minuts de publicitat i el butlletí de les 10. Seguim a les 10:06 presentant Dones Mirall.